I a mig matí encetem Històries del Bo i amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, molt bon dia a tothom.
Què tal, com estem?
Bé, tot bé. Sí.
Doncs nosaltres esperant que ens expliquis alguna història.
Doncs vinga, a punt per explicar una altra.
Molt bé, molt bé.
Déu-n'hi-do, que voles que hi ha encara.
I tant, que n'hi ha. I avui què ens explicaràs?
Avui és forma part d'un boi publicat a la primavera de 2005, el número 14, que portava com a títol Memòria, franquisme i cultura democràtica, i l'article doncs, té el mateix nom doncs, que el genèric del boi.
Mm-hmm, molt bé. Doncs explica'ns, Ernest. Què hi trobarem?
Sí, avui excepcionalment no és un article que parli sobre cap tret, ni cap característica, ni cap història local, no?, de Roda. Es tracta, doncs, d'una recopilació de la xerrada presentació del boi número 12, de dos bois anteriors que va fer Joan B. Culla, que és un conegut historiador, professor d'història contemporània de la Universitat de Barcelona, periodista molt conegut inclús per TV3, que ha sortit moltes vegades, i ell ens va fer doncs, la presentació, doncs, com us deia, del boi número 12, i sobre doncs, la seva presentació es va fer aquest recull que va ser publicat dos bois després. I encara que no es tracti doncs, de temes específicament rodencs, són temes potser universals, que vulguis o no, també ens afecten una miqueta també, sí, també ho hem viscut d'una certa manera, no? el que ell ens va explicar. Bé, doncs això doncs es tracta de, per fer-ho també una miqueta resumit, és un article força extens, s'ha de llegir doncs, a poquet i bona lletra. Jo us faré un petit resum sobre doncs, el sentit doncs, que ell va donar doncs, a la seva xerrada convertida doncs, en article, no?
Uh-huh.
Clar, el Joan B. Culla doncs, ens comenta doncs, el fet del que és la història en general, la història, en general, vol dir història de la humanitat, d'Europa, de la història d'Espanya o de Catalunya, no? Inclús, podríem dir la de Roda, encara que no en faci esment, doncs la història d'una societat, d'un país, se n'encarreguen, evidentment, de fer-la doncs, les persones, no? Les persones que l'han viscut, o si més no, l'han heretat. En aquest cas, ja va molt enrere, el que és la història medieval anterior, una història que, en una època de quasi total analfabetisme, doncs l'encarregaven els senyors, els senyors feudals, els senyors poderosos, feien fer cròniques doncs, amb els seus servidors, ben bé, que expliquessin la història dels seus abans passats. Evidentment, aquestes cròniques, aquestes històries eren totalment, moltes vegades, reformades, escrites, a la mida doncs, de la persona que ho encarregava, és a dir, que potser amagaven els fets que no interessaven i exalçaven sobre manera el que els interessava a ells dels seus parents llunyans, fet que, evidentment, deformava la història veritable, no? Feien cròniques o també en pintures i murals, en tapissos, no? Mm-hmm. Ja tots ho han vist recorrent doncs, ja que sé, museus o castells o palaus, o en qualsevol llocs on hi ha encara memòria visual d'aquestes pintures, les gestes doncs, meravelloses d'aquests personatges que segurament que no s'han equiparat a la realitat si semblava ben poc, no? I ja més proper doncs, a la nostra època, ja potser ja tira cap al segle XIX, quan ja existia l'escola, no? Quan hi havia l'alfabetització encara que minsa, sobretot a l'estat espanyol, perquè recordem que no era encara obligatòria per anar a tots els infants en aquella època, però l'escola també servia doncs, per diguem, inculcar doncs, la història als infants, no? La història moltes vegades també manipulada. I també ens diu el Joan que no hi ha hagut mai cap assignatura per la docència tan controvertida, sotmesa a debats polítics, a normes i decrets, com la història, molt més que la gramàtica o l'aritmètica, potser que la vida real són més útils, no? La vida pràctica de cada dia. Realment la història per mi és molt interessant, perquè m'agrada moltíssim, no? Però jo conec molta gent que diu que la història no m'interessava per res, que és un rotllo, deixeu-ho, ja ha passat, el que ha passat. Són punts de vista, no?
Sí.
Però realment, sí, la gramàtica i l'aritmètica és una cosa que utilitzem els contes i les lletres diàriament. tot són opinions, no? Per això destaca això, que la història tan manipulada i tan, diguem, amb els debats i tan tractada, molt més que aquestes altres assignatures, precisament per això, per la intenció política que se'ls ha donat moltes vegades, no? Per manipular, en certa manera, els alumnes i futurs, no? Futurs ciutadans, no? En ple dret. Bé, ens explica doncs, una miqueta, doncs, també fa el detall d'un exemple de França, no? Que la història oficial dels programes educatius de ja fa forces anys, quan encara tenia colònies, clar, era exactament els mateixos llibres, la mateixa ensenyança a França, el que diem el país, no? A dins del territori, que les colònies. Diu, els nens, per exemple, del Senegal, havien d'estudiar també que tenien els seus orígens gals, no? Un nen negret del Senegal que li explicaven si la seva herència era de la Gàlia, quan evidentment no ho era, no? Però ho havien d'estudiar els seus abans passats. No, vull dir, el que diem, manipulat en certa manera, no? Com a Espanya, doncs la història d'Espanya, que era famosa, allò que s'havien de prendre la llista dels Reis Gots, tu la vas aprendre, mam, no, tu no, que és més jove,
no, jo no.
Però jo tampoc no recordo haver après la llista dels Reis Gots, sóc més gran que tu, però no sé, a mi no em va enganxar ja, no? Precisament la llista dels Reis Gots, perquè deien que aquests eren els Reis Gots els que van configurar Espanya com a forma, com realment era, els Reis Catòlics més endavant la van unificar, venint d'un país fragmentat per l'època medieval, quan realment no va ser així, no? No va ser la unificació dels reis catòlics. Van coincidir uns personatges que van ser reis de tots els territoris per unions dinàstiques entre ells, però cada territori tenia la seva pròpia independència, com tots sabem, no? Que Catalunya fins al 1714 que es va perdre, vull dir, no era realment així, però ens ho feien creure. Realment, els que van anar a l'escola a l'època franquista, la història estava manipulada al 100% i, evidentment, de la història que de Catalunya no en sabíem ni un borrall, no? Ho hem hagut d'aprendre més tard. El mateix que ha passat a Espanya, ha passat a Europa després de la Segona Guerra Mundial, quan queda pràcticament dividit el bloc comunista, el bloc occidental, també el que és el bloc comunista també imposa la seva pròpia visió de la història sobre els territoris aquests països que eren satèl·lits d'ells, no? Per exemple, ens diu el Joan B. Culla, el que és l'exemple de Polònia o inclús Hongria, que els estudiants, els nois que anaven a l'escola, les noies, aprenien doncs, que Polònia i Rússia o Hongria i Rússia eren més que amics, s'estimaven amb bogeria, amics, i si alguna cosa, algun problema tenien era per culpa doncs, dels rics, de la burgesia, del poder, no? Del poder capitalista, quan realment no mai es van portar ni solament bé ni per casualitat, no? També l'estat comunista, bueno, el que diem la part comunista de la República Democràtica Alemanya, no? El bloc comunista també es declarava hereva doncs, de tot el bo que de l'històricament havia tingut Alemanya, no? De Luther, de Goethe, evidentment de Marx, però no res ni oblidar-se totalment del militarisme o del nazisme que va afectar, evidentment, a tot el país al 100%. D'això no se'n parlava tampoc, no?
Manipulació. Curiós,
Sí. No, això no és patrimoni d'un sol país. Això, la manipulació històrica, és patrimoni mundial i segurament que encara existeix, encara que, evidentment, ja tenim més medis perquè no ens ensarronin tant, no? Més medis d'assabentar de les coses, no? Per tant, la història ha estat feta, diem, o explicada per servir als règims polítics de tort moltes vegades, no? Evidentment, el que és l'estat espanyol, que ja hem comentat una miqueta abans, no? Després de la Guerra Civil, el 1939, el règim fa servir la història totalment per diguem, autojustificar moltes vegades de la seva bogeria que va aplicar doncs, als vencedors, als rojos famosos, no? com eren anomenats per ells, com a fedes sanguinàries deshumanitzades, i que era una manera de com els anomenaven així, de justificar que no tenien cabuda en aquest món nou, i per tant no tenien dret a la pietat ni a la compassió, i era una manera de justificar doncs, els assassinats que es van succeir, ja ho sabem, i les deportacions als camps d'extermini doncs, d'alemanys justament acabada la guerra, no? Fins a l'any 45 es va acabar aquesta barbària a Europa també. Per això és contradictori que els, mentre els republicans espanyols que havien fugit, no?, que cap a Europa per escapar doncs, del règim acabat de constituir-se l'any 39, aquests, molts es van posar a la resistència francesa a defensar la democràcia, diguem, a Europa, no?, contra el règim feixista francès o els nazis. Allí eren condecorats com a herois de la resistència francesa i no podien tornar a Espanya perquè eren tinguts com a criminals i evidentment, patint el risc de ser empresonats, no? També diuen que més endavant, no? Ja dic, és fent un resum molt ràpid de tot l'article, hi ha un cop assolida la democràcia a Espanya, un cop assolida ja la mort del dictador Franco, doncs es va constituir una mena de pacte de la desmemòria, no? Ens diu el Joan, oblidant fets, per posar dos exemples, molt sagnants com el Paracuellos del Jarama, no? Recordem que és un lloc molt proper a Madrid on van ser assassinades moltíssima gent de dretes, gent per el fet de ser, diem, religiosos, gent religiosa o gent practicant, catòlica, o gent d'un cert poder econòmic, industrials, van ser assassinats massivament i també al Camp de la Bota, per exemple, a Barcelona, on van ser assassinats quantitat i quantitat de republicans o gent d'esquerres. Això només per posar dos exemples, perquè cada poble tenen el seu racó nefast, aquell racó que per oblidar, no, van ser assassinada tanta i tanta gent. Posant aquests dos exemples, diu, van fer aquest pacte de desmemòria i d'aquesta manera van poder conviure dintre del mateix hemicicle doncs personatges tan contradictoris com, per un cantó, la Passionària i Carrillo, i contradictoris amb el general Gutiérrez Mellado o Manuel Fraga, no? Que a vegades que tant uns personatges com l'altre, o per almenys Carrillo, la Passionària, que se'ls va acusar doncs, de ser els capitostos de les matances aquestes de Paracuellos del Jarama, i Fraga i la seva gent, doncs, ja, més de menys per l'altre cantó, pel cantó franquista, un cop acabada la guerra, no? Però bé, se suposava que hi havia d'haver aquesta mena de pacte, aquest silenci, per poder, potser sí, assolir doncs, aquesta transició famosa, no?, tan meravellosa que ens ha venut, que, bueno, que semblava que funcionava, no? Bé, era una manera, potser, de tancar velles ferides, encara, i d'aquesta manera no, potser no obrir això, aquestes ferides, però silenciant i oblidant-se doncs, que havien fet que mai van estar tancats, fins que ens diu que va vindre potser el govern socialista de Zapatero, perquè els governs socialistes anteriors, de Felipe González, tampoc no se'n va fer pas càrrec. El Zapatero diu que era fill net, perdó, d'un afusellat del franquisme, va ser el que va instaurar la famosa llei de la memòria històrica que ja sabem que ha sigut controvertida, per donar dignitat a aquella quantitat de persones doncs, afusellades pel franquisme. Tot i amb això, s'han publicat també molts llibres tractant del tema, d'aquest tema, no?, del tema d'aquest, sobretot posterior a la Guerra Civil, d'aquest silenci que hi ha hagut. Llibres documentals de televisió, remarca sobretot la pionera va ser TV3, no? La més valenta, si alguna televisió de l'Estat o l'oficial es va fer algun programa, alguna cosa, doncs hi va haver també l'alçament de certs sectors acusats dels fets que allí es narraven verdaderament certs i que clar, evidentment ningú vol ser el dolent de la pel·lícula, no? Denunciats per aquests personatges que eren fills d'aquests assassins, diguem-ho així, i que evidentment van haver de baixar el cap al final havent anat a judici tot. Vull dir que ha sigut més aviat TV3 la pionera, avui en dia potser és més ampli tot plegat, no? Evidentment, doncs, és això, hi ha molts símbols encara tot, i amb això molts símbols franquistes encara escampats arreu de Catalunya i de l'Estat espanyol, monuments que, vull dir, és fàcil de veure i de reconèixer. Vull dir que no s'ha acabat de tancar aquesta història, encara que, clar, tot és història, vull dir, crec que si aquests monuments s'han de retirar, no pas destruir, perquè formen part, hi ha museus i hi ha magatzems per poder posar. Això ja opinions, no?, de tota mena. Sí, vull dir, potser sí, per recordar el que no ha de tornar a passar, aquesta frase tan sí, que diem, no?, perquè recordar, perquè no torni a passar, vull dir, per més no, veure allò del terror que et pugui donar, encara que recordem quan hi ha hagut una guerra o hi ha hagut una d'aquestes fets tan tràgics com hi va haver a Espanya o com hi ha a Europa. No tot és blanc ni tot és negre.
No, evidentment.
No,
evidentment.
Solament uns pobrets són els
ni uns
que han
els
hagut
bons,
de fugir,
els són els
ni els altres. Vull dir, de tot cantó
sí, sí,
hi ha hagut gent correcta i gent malvada. Vull
està
dir que,
clar.
Vull dir, no ara, sinó que és el que diem, la manipulació històrica, tot, durant una època, només eren uns els bons i els altres eren els dolents, i ara sembla que tot sigui al revés.
No, no.
Recordem que a totes les èpoques, durant aquest període hi ha hagut gent de tot, a tots els dos bàndols, sobretot
sí,
parlant ja del que ens toca més a prop.
Uh-huh.
Bé, i per avui ho deixem estar. Jo
molt
crec
bé,
que s'hagi entès una miqueta, perquè és un tema una miqueta
sí, sí,
és feixuguet
sí,
i no gaire agradable, no? Més aviat uh-huh, dramàtic, però bé, de tot
hem de parlar de tot,
tocar,
evidentment. Exacte. Doncs, Ernest, gràcies i fins la setmana vinent.
Vinga, fins la setmana que ve. Adéu.